you swear in the name of God that this story about how you received this will is true?
Melvin, if it meant eternal damnation in hell, would you still say it just happened that way?
I want the truth.
Howard Hughes sang Melvin Dumars' song. That's what happened. He sang it.
Act up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye-bye, blackbird.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Cada dia m'ho compliques més, eh? Jo sempre t'he de demanar pistes, sí, perquè avui mateix no sé ni per on tirar. A Amèrica hi anem, no?
Sí, es notava una mica, sí, certament anem a Amèrica, a Nord-Amèrica concretament, sí. És difícil, reconec que és difícil, però el fragment que acabem d'escoltar pertany a una pel·lícula que va ser molt poc famosa. Era molt poc coneguda. La va dirigir, però si et dic que la va dirigir Jonathan Demme, segurament ja lligaràs caps. Perquè avui precisament dedicarem aquest cinema a la xarxa a aquest director, Jonathan Demme, arran de la mort, de la seva mort el 26 d'abril passat, a l'edat de 73 anys. I aquesta va ser, el fragment que acabem d'escoltar, pertany a la pel·lícula Melvin and Howard. Melvin and Howard, de l'any 1980, que van protagonitzar Jason Roberts, Paul LeMatt, Mary Steenburgen i Gloria Grahame. I per aquesta pel·lícula Jason Roberts va ser nominat a l'Oscar i Mary Steenburgen el va guanyar a la millor actriu. Aquesta pel·lícula, bé, gira entorn d'un xicot jove, doncs, que amb el cotxe i per la carretera recull un motorista que ha tingut un accident, i és un motorista que diu que és ell el multimilionari Howard Hughes. I aquesta és la història, eh? Una altra... Bé, la filmografia de Jonathan Demme no és una filmografia molt densa, però bé, déu-n'hi-do...
Important.
Sí, déu-n'hi-do les pel·lícules que va fer. Va fer una trentena en 40 anys de professió, de carrera. Una trentena. I ell va néixer l'any 1944, i la seva entrada com a director en el món del cinema ve empesa una mica pel director Roger Corman, que era un, de fet, era un home que va caçar molts talents, va tenir intuïció per donar suport a les carreres de directors que després van ser grans noms del cinema. Alguns grans noms, per exemple, va ser James Cameron, un director impulsat també per Roger Corman i molt estimat pels cinèfils, és Peter Bogdanovich, i després ell va ser també l'impulsor de dos grans clàssics del món del cinema, com són Martin Scorsese i Francis Ford Coppola. I aquest home, que tenia molt de nas per caçar talents, doncs va veure que en Jonathan Demme hi havia també talent, i aleshores li va produir la primera pel·lícula, que va ser La cárcel caliente. I això quan ell tenia 30 anys, en Jonathan Demme. I quan en té 42, aleshores roda una pel·lícula que es diu Alguna cosa salvatge, que va tenir molt bona acollida de públic i que va protagonitzar una noia que en aquell moment, doncs, tenia una carrera que semblava que aniria endavant, que era la Melanie Griffith.
Charlie es un simpático ejecutivo que nunca se ha alejado de su hogar. Y Lulu hace que se aleje en todos los sentidos.
Me llamo Lulu.
Charles, encantado.
Espera, ¿a dónde vas?
Nunca había hecho una cosa así antes.
Tranquila, Charlie, yo sí.
Puede que tenga aspecto de conservador, pero lo que cuenta es eso. Me arrima el sol que más calienta.
Si fueran mi madre y yo le trajera a casa como marido, ¿qué pensarían?
Me caería bien, pero yo me quitaría esas esposas.
Pero cuando Lulu invita a Charlie a su casa, las cosas empiezan a cambiar.
Hola, pequeña. Sorpresa.
Alguien intenta convertir ese algo salvaje en algo muy distinto.
No sabes cómo te he echado de menos.
Recuerda que todo ha terminado.
No debiste dejarme, preciosa. ¿Qué intentas decirme con eso? ¿Que ya no me quieres?
¿Cuánto valen estos prismáticos?
algo atrevido.
Voy a coger a Lulu, nos largaremos de aquí y tú no podrás impedirlo.
Algo peligroso.
Fragment de la pel·lícula Alguna cosa salvatge, una pel·lícula del 1986. A partir d'aquest moment comença la gran època de la Melanie Griffith com a actriu, jovenet en aquell moment.
Sí, prometia moltíssim en aquell moment. A més, va tenir la sort, si es pot dir així, cal tenir en compte una cosa, quan ella té 18 anys, només 18 anys, ja havia treballat amb directors, amb parelles artístiques, com per exemple Paul Newman i Joan Woodward, amb la pel·lícula Amb l'aigua al coll, o amb una pel·lícula preciosa, una pel·lícula que es diu La nit es mou, amb Gene Hackman i James Woods. I després va fer pel·lícules molt interessants, va fer Doble cos i La fira de les vanitats de Brian De Palma, Working Girl, també de Mike Nichols, és a dir que va fer coses molt interessants, i després la seva estrella es va anar apagant una mica i ja no era el que semblava. En tot cas, el personatge de Lulu, que és el que fa Melanie Griffith, aquesta pel·lícula d'Alguna cosa salvatge de Jonathan Demme, el feia molt bé, ella el feia molt bé. En els anys 80, Jonathan Demme fa pel·lícules com Torn de tarda, amb Goldie Hawn, Kurt Russell, Ed Harris i Holly Hunter, que és la història d'una noia i un xicot que s'enamoren i estan junts, però aleshores esclata la Segona Guerra Mundial, ell l'envia a Europa i aleshores ella comença a interessar-se per un company de feina. Després, Jonathan Demme fa Casada amb tots, amb la Michelle Pfeiffer, que era una pel·lícula de la màfia i amb embolics sentimentals pel mig. I el 1991 roda una pel·lícula amb Anthony Hopkins i Jodie Foster, que és una pel·lícula que té un èxit espectacular arreu del món.
No diguis més.
Sí.
No? És aquella.
Aquella. El silenci dels anyells.
¿Y qué fue de su cordero, Clarice?
Él lo mató.
Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos.
Sí.
¿Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar? ¿Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche? El horrible chillido de los corderos.
No lo sé.
Gracias, Clarice. Gracias.
Dígame su nombre, doctor.
El silenci dels anyells, com era d'inquietant, eh? Mm-hmm. Alguna de les escenes, sí, la sí. Clarice, un paper que Jodie Foster li va suposar guanyar un Òscar a la millor actriu.
Sí, i tant. De fet, no només ella, també el va guanyar ell com a director. Aquella pel·lícula va funcionar molt bé, molt. Jodie Foster, arran de la mort de Jonathan Demme, va fer públic un comunicat que deia el següent: el meu cor està trencat per haver perdut un amic, un mentor, un home singular i dinàmic a qui només un huracà podia aturar. Jonathan Demme era tan extravagant com les seves comèdies i tan profund com els seus drames. Era pura energia i l'estímul imparable per a qualsevol persona creativa. Tan apassionat per la música com per l'art, era i sempre serà un campió de l'ànima. I el company de Jodie Foster, el silenci dels anyells, que era Anthony Hopkins, també, arran de la mort de Demme, va dir això mateix. Va dir: estic en un estat de xoc i molt trist en assabentar-me de la mort de Jonathan Demme. Era un dels millors i, a més, una bona persona. El meu condol a la família. Però també algú va voler, una persona molt important, Hollywood va voler deixar testimoni del seu dol per la mort de Jonathan Demme, que era el director Martin Scorsese. I Martin Scorsese va dir això: cada cop que em trobava amb Jonathan, estava entusiasmat amb un nou projecte. Era feliç fent pel·lícules. El seu cinema té un lirisme interior que va tot sol, fins i tot una història com El silenci dels anyells. Sentia una gran admiració per ell com a cineasta. M'encantava la frescor del seu estil i l'ús excel·lent que feia de la música des de Buddy Holly fins a Miklos Rozsa. Tinc molta cosa a dir i gairebé no sé per on començar. L'estimava com a amic i per mi sempre va ser jove. Fer-me la idea que se n'ha anat em sembla impossible. Aquest és ara un fragment d'una de les millors pel·lícules de Jonathan Demme, Filadèlfia.
Lo menos que puedes hacer es mirarme y dedicarme un poco de tu tiempo. ¿No crees?
A ti te preocupa que no nos quede mucho tiempo más, ¿no es verdad?
No, no, no.
Fragment de Filadèlfia, i aquí també trobem un altre dels actors que li ha d'estar molt agraït amb Tom Hanks perquè també li va suposar el seu paper en aquesta pel·lícula l'Òscar al millor actor, i m'imagino que també doncs, va ser pública la seva manifestació un cop sabut de la mort de també, Jonathan
també.
Demme.
Sí, sí, també. Ell deia, Tom Hanks deia, Jonathan Demme ens va ensenyar fins a quin punt pot ser gran el cor d'una persona i com aquest cor guia la nostra vida i el que farem amb ella. I bé, com saps, un dels elements destacats de la pel·lícula Filadèlfia, que abordava el tema de la sida, centrada en la parella que formaven Tom Hanks i Antonio Banderas, era la música, sobretot la cançó Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. I Bruce Springsteen, per l'amistat que l'unia amb Jonathan Demme, també va dir la seva cosa, va dir la seva. Estic molt trist per la mort de Jonathan Demme. Ell va ser una inspiració per a mi, un director de cinema meravellós i un gran esperit. Sempre somrient, sempre compromès amb el món i sempre empenyent-te perquè traguessis el millor de tu. El trobarem moltíssim a faltar. Això va dir Bruce Springsteen. Bé, com hem dit, Jonathan Demme va morir el 26 d'abril passat, a l'edat de 73 anys. La causa va ser un càncer d'esòfag que se li havia declarat l'any 2010. Després es va refer d'aquell càncer, però el 2015 se li va reproduir i ja no es va recuperar.
L'autenticitat de Jonathan Demme, avui reflectida doncs, en aquests comiats d'alguna de les estrelles que van poder treballar gràcies a, doncs, al seu treball, precisament, el del director que avui hem volgut homenatjar.
Per això avui tanquem amb la cançó de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.
Fins a la propera, Víctor.
A reveure. Philadelphia.
Vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia. Other alone like this on the streets of Philadelphia.